Es el torn de parlar amb la diputada nacional del PSOE, Susana Ros, bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies una altra vegada a vosaltres, a Ràdio Vida Real, per estar ahí.
Bé, jo crec que des de l'executiu estatal estan contents, no?, per a veure i si té endavant a mi la pròrroga de l'estat d'alarma.
Efectivament, perquè és una qüestió de responsabilitat, perquè la renovació de l'estat d'alarma ens permet detindre més encara l'expansió del virus. Aquesta renovació de l'estat d'alarma suposa, és a dir, protegir la sanitat pública, no? La salut pública, que això suposa salvar vides, no? Esta és l'única ideologia que n'hi ha en la renovació de l'estat d'alarma, no? I, a més, és que necessitem limitar la pròrroga, la propagació del virus, no? I això s'aconsegueix també en la pròrroga de l'estat d'alarma. I per què no, se preguntarien, i per què no podem continuar en la desescalada sense l'estat d'alarma?
Correcte.
Pues perquè, a veure, és la pregunta que se faria qualsevol ciutadà, no? I, clar, n'hi ha que explicar molt bé que alçar ara l'estat d'alarma seria un gran error absolut, imperdonable i total, perquè totes les ajudes que estan rebrent les persones més vulnerables, les persones treballadores, les pimes i els autònoms, no? Estan baix aquest paraigües de l'estat d'alarma. I, a més, alguna reivindicació que han fet arribar les comunitats autònomes, els presidents i presidentes de les comunitats autònomes al govern, s'han vist reflexades també en aquest nou estat d'alarma, que demanaven al govern, no? Com que les comunitats autònomes i els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania, tindre un paper més protagonista en la desescalada, no? I el compromís del govern és de fer un cogovern, no? Perquè aquesta desescalada sigui consensuada en les comunitats autònomes i en els ajuntaments. En resum, es tracta d'anteposar l'interès polític a l'interès de salvar vides de les persones, no? I és una irresponsabilitat el que està fent la dreta i la ultradreta d'aquest país dient no a la pròrroga de l'estat d'alarma, perquè l'estat d'alarma suposa protegir la salut pública i salvar vides.
I el més important, no?, també que aquesta mobilitat entre comunitats autònomes no siga per ara una realitat.
Efectivament, i avui les notícies ja sabem, no? Pues com va a ser o com han demanat les comunitats autònomes, no? El passar a la fase 1. Les comunitats autònomes i els ajuntaments són els que més coneixen la realitat del dia a dia, no? De la seva província, del seu municipi, de la seva comunitat. Per tant, no pot ser per totes les comunitats de la mateixa manera i la responsabilitat compartida del govern i les comunitats autònomes i els ajuntaments és molt important per anar passant de fase en fase. No pot ser per tots igual. I aquesta mobilitat a la que estem parlant d'una província a una altra, val, és la que ens permet la pròrroga de l'estat d'alarma.
I l'executiu estatal té pensat que l'estat d'alarma es prorrogui en totes les fases del desconfinament?
Bueno, pues anem a veure com també se desenvolupa aquestes fases de desescalada, com són també els resultats dels contagis i de la gent ingressada, no? I seran, pues, els consells dels científics, no? Com està fent el govern, que està, totes les mesures estan avalades per els consells dels científics, no? Pues anirem mirant com se va desenvolupant. No podem avançar el que passarà dintre de 15 dies, perquè aquesta és una situació molt desconeguda i no sabem com va reaccionar el virus en aquestes noves mesures. El que tenim que fer és que la responsabilitat i el bon comportament que han tingut la ciutadania durant el confinament sigui també la mateixa en la desescalada, i això ens portarà estic segura que ens portarà a arribar a, pues, a aconseguir la meta, no? Que és la de tornar a una nova normalitat. No tindrem una normalitat com teníem abans, no? Mm. D'aquests dos mesos fins a que no tinguem una vacuna o uns tractaments que ens permetisquen, pues, frenar totalment aquest virus, però sí tornar a tindre una nova normalitat.
Sí, bé, este cap de setmana és el principi, no, d'aquesta nova normalitat, perquè totes les comunitats han demanat passar a la fase 1, excepte Castilla i León, i després Catalunya.
Efectivament, han sigut les dos comunitats que baix la responsabilitat i a més, ells sabran, no, perfectament, perquè són els que més coneixen la seva situació i el grau de responsabilitat que han tingut d'esperar-se, pues, a lo millor una setmana més, no, a passar una segona fase. Mm.
Parlem ara un poquet de matèria d'igualtat, no? Perquè el dilluns es va reunir el Ministeri d'Igualtat per fer el sectorial d'igualtat i repartir els fons entre les comunitats autònomes i ajuntaments. Expliquem-nos un poquet per a què serveixen aquests fons.
Pues bueno, se va celebrar la sectorial d'igualtat, que és el Ministeri d'Igualtat en totes les conselleries d'igualtat en totes les comunitats autònomes, no, per distribuir els fons que contempla el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Uns fons que van destinats tant a les comunitats autònomes com als ajuntaments i que es permet emplear aquests diners per fer projectes o inversions en la lluita contra la violència de gènere. Aquesta mesura és molt important perquè una de les condicions que van ficar el Partit Socialista per aprovar aquest pacte d'estat de violència de gènere van ser dues condicions. Primera, en que el pacte estigués dotat econòmicament, perquè el PP no l'havia pressupostat econòmicament i nosaltres vam demanar que era una mesura essencial i prioritària, ¿vale? El que se dotara econòmicament, i després de que n'hi haguera una comissió de seguiment d'avaluació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. I prova d'això és que, pues bueno, se han distribuït ja per tercera vegada aquests fons per a les comunitats autònomes i pels ajuntaments, i que la comissió de seguiment del Pacte d'Estat és una comissió no legislativa que existeix en el Congrés dels Diputats i que, a més, ja adelante de que el proper dilluns 18 de maig compareixerà la ministra en aquesta comissió per explicar totes les mesures i per explicar tot el que ha suposat aquest estat d'alarma en la lluita contra la violència de gènere, però també per fer un seguiment d'aquest pacte d'estat i totes les mesures que cal impulsar novament per completar el pacte d'estat. Per tant, és molt important perquè s'estan fent junt a les comunitats autònomes i als ajuntaments un pacte d'estat que van signar i ens van comprometre el Partit Socialista, no, a que fos un pacte de complir més de 200 mesures per ajudar a les víctimes de violència de gènere, als seus fills i a les seues filles.
Sí, jo crec que ara fa més falta que mai, no, en aquesta situació de confinament, que ha pogut ser un risc per a totes aquestes dones que pateixen violència de gènere.
Sí, perquè a més les estadístiques ens estan dient de que durant aquests mesos de confinament les cridaes al 06, no, i als sistemes que n'hi ha, com l'AlertCox, pues, s'han augmentat molt considerablement, no? I jo torno a fer un cridament a aquesta responsabilitat social que tenim tots, no? De que en aquests dies que estem tots i totes a casa, les parets poden parlar i ens poden dir moltes coses. La responsabilitat de la societat també a involucrar-nos en que si al voltant nostre estem comprovant com pot existir un cas de violència de gènere, siguem capaços de, com a societat, no, involucrar-nos, fer denunciar el cas i no callar-nos, no? I no callar-nos, perquè el silenci es fa còmplice còmplices del maltratador. Per lo tant, una responsabilitat a la societat que està demostrant un grau de molta responsabilitat. I jo sempre sol dir de que si aquesta societat va ser capaç d'acabar en el terrorisme d'ETA, ara tenim en aquest segle un compromís molt ferme de combatre i acabar en aquest terrorisme masclista.
Sí, diputada, jo soc una de les que pense que el que fa falta per acabar en aquesta violència de gènere és educació, no? No sé si en la nova llei CELA es proposa alguna nova matèria en esta sintonia.
Més que mai, i els exemples ens ho estan demostrant, que la base primordial és l'educació, no? I prova d'això és que tenim ja diversos casos, no?, de que s'han pogut salvar vides de dones perquè algun dels seus fills i filles ha cridat per telèfon al 017.
Sí.
Si este xiquet o xiqueta sabia que tenia que trucar a aquest telèfon, vale, és perquè algú li ho ha dit, o bé en l'escola o en algun taller que ha fet de principis, no?, d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere. És més important de lo que ens imaginem. I perquè de lo que no se parle no existís. I si tu no es comences a ficar damunt de la taula certs comportaments que molta gent se deu de pensar de que són normals, no?, i que entren d'una normalitat, és a dir, si no parles de que això no és veritat i que no està bé que se faci, pues mai donarem aquests passos. La educació és la principal ferramenta per acabar en aquesta lluita de desigualtats i de lluita contra la violència de gènere.
Perfecte, diputada. Pues moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat un poquet amb nosaltres de tot això.
Com sempre, un plaer i a la vostra disponibilitat i agrair-vos el treball i la tasca que esteu fent encara més durant aquests mesos de confinament.
Moltes gràcies. Adeu.
Adeu, bon dia.